COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Joan Laporta ha proclamat la seva il·lusió per tornar a presidir el Barça. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Albert Díez, hola.
Hola.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Elena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5. D'aquí poc més d'un mes arrenca el Mundial de Natació de Barcelona, però avui i demà algunes de les figures disputen el 34è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la piscina del Club Natació Sant Andreu.
Top 4.
A partir de les 9 de la nit, segon partit de la gran final de la Lliga Endesa de Bàsquet. El Barça obligat a guanyar el Madrid per igualar la sèrie i recuperar el factor pista. El partit el podreu seguir al 102.0 FM de COPE Barcelona.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports COPE, el futur de Joan Verdú es decideix a les properes 48 hores. Si no segueix, l'Espanyol fitxarà un mitja punta i un davanter. El president Joan Collet comença avui un viatge pel Brasil.
Top 2.
Avui pendents dels internacionals del Barça, a les 2 de la matinada Espanya-Irlanda es preveu que 8 blaugranes surtin d'inici, amb Valdés com a titular. Partit que podreu seguir al Tiempo de Juego de Cope. A més, Equador-Argentina a les 11 de la nit, Messi és dubte.
Top número 1.
Joan Laporta surt a escena i diu que està preparat per tornar-se a presentar. Es mostra crític amb la junta del Barça per les sortides de Guardiola i a Vidal, i pentina la resta de temes d'actualitat. A més, el secretari portaveu de l'actual Junta del Barça, Toni Freixa, diu, entre d'altres, que la reforma dels estatuts no preveu que Laporta no es pugui tornar a presentar.
Entrevistes a Esports Cope.
En aquest temps de ràdio escoltem la nedadora Mireia Belmonte i parlem del segon Madrid-Barça de la final de la Lliga Endesa amb qui va ser base blaugrana Nacho Rodríguez. A més, sentirem el president de l'Olot, Joan Pascual, per saber per què, quan l'equip lluita per pujar a segona B, ha destituït l'entrenador Julio Bañuelos. I també passa pel programa l'encara jugador del Barça, Marc Muniesa.
El debat a Esports Cope.
Avui repartim bracafés amb els comentaris del Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports Cope.
Preguntes, ja sabeu, al Facebook del programa, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i al Twitter, @EsportsCope, us preguntem per què us semblen els atacs de Joan Laporta a l'actual junta del Barça.
Estem recollint preguntes, inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
I atenció, atenció, que tenim entrades pel primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. La cita és demà a 9:45 al Palau Blaugrana. Barça, El Pozo de Murcia. Si voleu anar a veure aquest partidàs, ho teniu molt fàcil, heu d'agafar el telèfon i trucar. Ho podeu fer ara mateix al 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Repeteixo, 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Esports Cope us convida a la final de la Lliga de Futbol Sala. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esports Cope.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo, y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor! Salmorejo Don Simón.
Salta al campo Marc, el terror de la ciudad, en la defensa lisa, que en el césped improvisa, bajo los palos Marc, la portera del local, y el goleador que se los come, en la delantera, Homer.
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca la colección de muñecos de los Simpsons vestidos con la equipación de la selección. Cada sábado nueva entrega por solo 4,95, solo con Marca.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Aparició avui de Laporta carregant contra l'actual junta directiva com no podia ser d'una altra manera. Laporta no els perdona que per fi algú s'atrevís a aixecar la catifa per veure si hi havia merda a sota, cosa que, per cert, Laporta va prometre que farien, accedir a la presidència el 2003 i no va complir. Va ser aquesta la primera de les moltes decepcions que s'emportarien gran part dels seus votants. El que sí va complir, això sí, va ser viure al Barça els millors anys de la seva vida. com que la seva carrera política, esplendorosa, no és, ara diu que cada dia té més il·lusió per tornar a presidir el Barça. Està en el seu dret, faltaria més. Però abans el que haurà de fer és avalar i afrontar la demanda d'acció de responsabilitat aprovada per l'Assemblea de Compromissaris, l'Imserso, que deia ell, i els tribunals diran. Així que, al loro.
Esports Cope amb Joan Batllori.
L'Helena Condis ha estat a la roda de premsa que ha donat aquest matí l'expresident del Barça, Joan Laporta. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs sí, ha parlat aquest matí al Col·legi de Periodistes l'expresident del Barça, Joan Laporta, que ha dit que està preparat i motivat per tornar a presentar-se a les eleccions del 2016. Ha parlat de noms propis sobre Vidal. Ha criticat la decisió que ha pres la Junta de no renovar-lo. Del fitxatge de Neymar, està d'acord amb Cruyff en que és difícil posar dos capitans en un mateix vaixell. Ha acusat a la Junta de la marxa de Valdés i de Guardiola i de no reconèixer-li els mèrits. Diu a més que Tito no l'ha defensat prou i no entén la seva actitud en els esportius, i sobre la reforma dels estatuts només espera que no li impedeixin tornar a ser candidat a la presidència.
Estic preparat, em sento preparat, i a més cada dia tinc més il·lusió per tornar-ho a ser. Tinc un equip que sempre és important, molt important, en el qual confio. Penso que una cosa molt important és la motivació a l'hora de presentar-te en unes eleccions, i en aquest sentit he de dir que torno a tenir il·lusió per ser-ho. I a més, doncs, hi ha feina a fer. I per tant, doncs, val a dir que sí que estic preparat i que cada dia tinc més il·lusió per fer-ho. La decisión final ha perjudicado la imagen del Barça y además ha decepcionado al jugador, que todos sabemos lo que ha llegado a superar, y que la Junta Directiva, pues en este sentido, ha considerado no cumplir con su palabra o a tener una actuación contradictoria con lo que manifestó en su momento, en caso de que el jugador se recuperara, como así ha sido. Como socio, como aficionado, como amigo, verdaderamente lo encuentro inaceptable. Creo que se debería haber extendido un año más el contrato de Vidal. Del Neymar, el que més m'ha agradat fins ara és la humilitat amb la que ha vingut el jugador. He vist que ha vingut amb humilitat per donar suport al col·lectiu, per apoyar el col·lectiu i per ajudar a que el Messi continuï sent el millor jugador de la història del futbol, que ho és, el Leo Messi. I també estic absolutament 100% d'acord amb el que va manifestar en Johan Cruyff. Que el club no reaccione cuando se actúa con la intención de minimizar los méritos de Pep Guardiola como entrenador del Barça, que el club no actúe para preservar los méritos de Pep Guardiola, me parece mal, y una prueba más de esto, de que lo que querían era pues que no continuara. A mí no me vale que el entrenador del Barça sea un simple espectador de las cuestiones deportivas del club, cuando afectan directamente al vestuario. Me sorprende cuando se dice que a mí la junta directiva me pone los jugadores y yo los tengo que entrenar. El entrenador del Barça tiene criterio, ha de tener criterio, con la secretaría técnica, el presidente, el director general y el entrenador del Barça. No conec la reforma en profunditat, espero que una de les modificacions no sigui que Joan Laporta no es podrà presentar, però en qualsevol cas dir-li que en fi, que l'estudiarem amb deteniment perquè forma part dels estatuts del club, i per tant doncs és la llei interna que tenim.
Laporta també ha criticat l'acord amb Qatar pel patrocini de la samarreta i la gestió de la grada d'animació, i ha atacat la poca contundència en aquest sentit de Rossell davant la violència a l'estadi.
Gràcies, Helena, que vagi bé. Laporta ha parlat a partir de les 12 del migdia. A la 1, compareixença del portaveu de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa. Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. 1:10.
1:10.
He tingut temps de poder seguir tranquil·lament la compareixença de Laporta, Toni Freixa.
Que estigui tranquil la porta, que es podrà presentar a les properes eleccions, no?
La Junta del Barça fa una lectura més positiva de l'anunci de la porta, de tenir aquesta intenció de presentar-se a les properes eleccions, i en veu de Toni Freixa, el club considera que la porta està en el seu dret de voler presentar-se, i fins i tot li ha assegurat que la reforma dels estatuts que s'està duent a terme al Barça no li impedirà ser candidat a la presidència.
Haya socios con inquietudes para presentarse, nos parece natural y hasta aconsejable. Nos parece normal. El Barça es un club muy vivo. No entendemos que esto altere absolutamente nada. Desde luego, nuestra acción de gobierno no la altera para nada, porque contamos con que esto es una faceta más del club y lo entendemos como normal. En cualquier caso, sí que esté tranquilo, porque los estatutos no contemplan esta prohibición para que él se presente.
En aquest sentit, aquesta reforma dels estatuts manté que els mandats siguin de 6 anys, com fins ara, i sí que modifica l'apartat d'emprendre una moció de censura. Ara caldrà el 15% del suport de la massa social i no el 5% per fer-la efectiva. Hem de dir que el que fa el Barça és adoptar la legislació vigent, que no és un canvi de manera unilateral. I també qui es presenti, qui tingui la intenció de presentar-se, ha de tenir una antiguitat de soci de 10 anys i els directius de 5.
Resposta a Tèbia, per tant, des del club a la porta. Què més ha dit Toni Freixa, Sònia?
Un Freixa que ha anunciat que el trofeu Joan Gampera jugarà el 2 d'agost a 2:15 de la nit, el rival encara per determinar, que el referèndum pel nou Camp Nou es durà a terme durant el primer trimestre de 2014 i que l'assemblea, com és habitual, se celebrarà la segona quinzena de setembre. Un Toni Freixa que també ha volgut respondre a altres qüestions, més enllà dels acords adoptats a la Junta d'ahir, Johan Cruyff i les seves aparicions per criticar la Junta i perquè no s'han explicat totes les xifres en el fitxatge de Neymar.
Cruyff puede decir lo que quiera. Cruyff es leyenda de este club y por lo tanto está legitimado para decir lo que quiera. En este caso concreto, si hablamos de la figura de nuestro entrenador, una primera gran temporada de Tito Vilanova como entrenador, muy felices de que sea nuestro entrenador y de que continúe a pleno rendimiento. Y en el caso del fichaje de Neymar, pues también muy satisfechos de haber podido fichar a un jugador que quería a todo el mundo futbolístico. Pero ya digo, las opiniones de Johan Cruyff como leyenda de este club, plenamente respetadas. Això és un acord de confidencialitat amb les parts que han intervingut. No és una decisió unilateral del club. El club el que sí que té l'obligació és d'explicar als seus socis què ha costat aquest jugador. I aquest jugador ha costat 57 milions d'euros. Si després resulta que pactes interns d'aquest jugador, del club, d'empreses que intervenien, comportaven una sèrie d'acords entre ells, nosaltres som aliens. El que hem de fer és respectar aquest acord de confidencialitat perquè són interessos de tercers. No estem parlant dels interessos del club en aquest cas.
Freixa fins i tot ha definit què vol dir confidencialitat. És allò que no s'explica perquè pot perjudicar el club.
Gràcies, Sònia, que vagi bé.
Adeu, bona tarda.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Joan Laporta i Toni Freixa. Laporta Col·legi de Periodistes, 12:01. Toni Freixa, 1:10 a 2:15, sala de premsa Ricard Maixencs. Tinc ganes de presentar-me. Que es presenti. La reforma dels estatuts no ho impedeixen. Dos advocats, junts en un moment de les seves vides i avui separats. Un dia, fins i tot, Laporta li va posar la trebanqueta quan es van creuar per la Diagonal. La porta sempre a l'atac. Toni Freixa, de moment, a la defensiva. La Diagonal també ataca la porta i Freixa evita la caiguda i el cos a cos i se'n va. Avui la porta ataca a tot allò que es mou. Toni Freixa l'invita, entre cometes, a presentar-se a la presidència del Barça. La porta utilitza un discurs directe. És com si fos l'advocat de l'acusació. Toni Freixa respon també directe amb un discurs accelerat per no estar sotmès a preguntes retòriques. Els dos dominen el llenguatge de la llei. Ara el jutge, o vostès, el jurat popular, dictaran sentència.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Els esports de la Cope feliciten el campió de Lliga.
Vamos al Camp Nou porque había prometido Manolo Oliveros que los oyentes de este programa iban a escuchar al presidente. Creo que estás con el presidente, Manolo Oliveros.
Le decía a Manolo, caramba, poner el himno del Barça en la Cope.
Pero ¿cómo? Vamos a poner el del campeón de Liga.
No, muy bien, muchas gracias, muy, muy honrado.
Cope, estás informado.
De seguida, Esports Cope, la guia de partits internacionals, però abans que dius, Oli, que encara no tens plans per la verbena de Sant Joan.
No, i està aquí a sobre, ja.
Sí, la tenim a propet. Atenció que els amics del Galliner de l'Olga preparen la festa més espectacular de tot Barcelona, eh?
Sí.
Primer un bon sopar per fer coixí, espectacle, ball, música, fins i tot una limusina pel mig.
També.
I et conviden a cava i coca, perquè una verbena sense cava i coca no és una verbena.
Una verbena.
Pots comprar, Oli, la teva entrada...
Una revetlla,
sí. La teva entrada al carrer Pallàs, número 120, això està al barri del Poble Nou, o també pots trucar al 93-485-50-02.
02.
93-485-50-02, la millor revetlla de Barcelona, la dels amics del Galliner de l'Olga.
Sí, senyor. I'm gonna take you on a trip.
Música. start spreading the news. Sempre és un plaer anar fins a Nova York. Allà, avui a les 2 de la matinada, es disputa l'Espanya-Irlanda. Tenim comunicació amb un dels enviats especials de la COPE al partit, el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy Irlanda en Nueva York, a ver si el tema está un poco más entretenido que el partido del otro día contra Haití, ¿no?
Sí, hoy se sube un peldaño o dos la intensidad en la preparación, primero por la categoría del rival, aunque Haití era la número 63 del ranking FIFA, y luego por el 11, ¿no? Que ya empieza a sonar más serio que el primero, más titular. Por supuesto que los 23 que tiene aquí Vicente del Bosque están capacitados, pero insisto que se va a aproximar ya bastante el equipo que juegue hoy al que debute en la Copa Confederaciones el próximo domingo contra Uruguay, con 8 futbolistas del Barça. El único que no sería titular sería Fábregas. Completarían el equipo 2 jugadores del Real Madrid y uno del Manchester City. Los elegidos por el entrenamiento de ayer son estos: Valdés en portería, Arbeloa lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos y Piqué central, los 3 centrocampistas del FC Barcelona, Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, y arriba Pedro, Silva y Villa. Eso parece que van a ser los 11 elegidos por Del Bosque esta noche.
Oye, ¿quiere eso decir que Víctor Valdés tiene muchos números de ser el portero titular de la selección española en la Copa Confederaciones?
Tiene posibilidades, pero en el momento hay un mutismo absoluto por parte del cuerpo técnico cada vez que se le interroga por este asunto. Fue deportivo y generoso, como decía ayer Vicente del Bosque en la rueda de prensa Iker Casillas después del partido contra Haití, diciendo que parte en desventaja con el propio Víctor Valdés y con Pepe Reina por su periodo de inactividad. Estamos hablando del capitán de la selección española, que hoy va a jugar la segunda parte, y ya te digo, vamos a ver qué decisión toma el cuerpo técnico de aquí al domingo, pero obviamente, aunque la idea inicial era que el torneo lo disputara como titular Iker Casillas, tiene bastantes opciones Víctor Valdés de al final ser el elegido contra Uruguay, pero insisto, la decisión yo creo que todavía no está tomada.
Muy bien, Miguel Ángel Díaz, desde la Quinta Avenida de Nueva York, qué bonito, qué envidia, gracias y buenas tardes.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Abans, a les 11 de la nit, Argentina, Equador. Sembla que sense Messi a l'11. Nil Baños, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, el dubte a les hores prèvies al partit segueix girant al voltant de la participació de Leo Messi. El 10 de l'Albiceleste i Blaugrana va jugar els darrers 35 minuts divendres passat contra Colòmbia, després de la seva llarga recuperació de la seva lesió muscular. Però no està clara la seva participació aquesta nit. El seleccionador argentí Alejandro Sabella apunta que Messi està bé, tot i que comenta que encara no ha decidit si jugarà o no contra Equador.
Una pràctica de partido, el día siguiente no lo tengo definido al 100%, así que mañana, de acuerdo a las sensaciones que tenga, tomaremos una determinación.
Es preveu un enfrontament tremendament exigent pel potencial físic dels equatorians i per jugar 2.850 metres d'alçada. Per això, diu Sabella que després de parlar amb Messi, com fa sempre, decidirà si el crac argentí participarà com a titular, com a suplent o si d'altra banda no jugarà.
Gràcies, Nil. També avui Xile-Bolívia amb Alexis Sánchez i la selecció espanyola sub-21 que juga demà la primera plaça de grup amb Holanda al Campionat d'Europa. Anem fins a la concentració d'Espanya amb el nostre enviat especial, el Juan Pedro Manzano. Juan Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, tranquilidad esta mañana para los convocados por Lopetegui, esta tarde a entrenar y mañana a ver si España se mete primera de grupo, ¿no?
Sí, tranquilidad esta mañana, a ver si mañana se mete primera de grupo ante Holanda. Y bueno, estamos a la espera de unos minutos, está prevista que comience la comparecencia, la rueda de prensa prepartido de Julen Lopetegui, de Iker Muniain y de uno de los jugadores del Barça también, el defensa central titular de la sub-21, Marc Bartra, a ver qué dice.
Con la clasificación ya de España bajo el brazo, peleando eso sí por ser primera de grupo, ¿tú crees que mañana Lopetegui va a hacer muchos cambios? Por ejemplo, a Muniesa lo vamos a poder ver por primera vez en este campeonato jugar.
Yo creo que casi es seguro que Lopetegui va a introducir muchos cambios y que a Muniesa lo vamos a poder ver jugar por fin en este campeonato. Bueno, por dos razones, porque Julen Lopetegui quiere primero de todo dar descanso a los que han sido titulares, han tenido más minutos en los dos previos partidos, y también porque quiere hacer grupo, y no hay mejor manera de hacer grupo que todos los jugadores puedan tocar el balón, puedan sentirse importantes dentro del campo y no estabilizarlos totalmente en el banquillo.
Perfecto, pues nos vas contando, Juan Pedro Manzano, Israel, gracias, buenas tardes.
Gracias, un saludo, hasta luego.
No ens movem de la concentració de l'Espanya. Allà ens escolta el que encara és jugador del Barça, ho serà fins al 30 de juny, Marc Muniesa. Hola, Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com van les coses per Israel? De moment tot perfecte, no? Dos partits, dues victòries i ara jugar-se la primera plaça de grup de Mamolanda.
Sí, la veritat és que sí, les coses no estan sortint bé. Hem patit una mica per guanyar els dos partits, però bueno, al final hem aconseguit el que volíem, que eren dues victòries, ara estem amb 6 punts i bueno, ens juguem la primera plaça de grup amb Holanda i a veure què tal demà com es dona el partit.
A nivell col·lectiu, perfecte. A nivell personal, clar, imagino que t'hagués agradat tenir minuts.
Sí, home, clar, tots els jugadors volen jugar, però bueno, al final el que importa és el bé col·lectiu. Esperem que puguem aconseguir la primera plaça de grup i si tenim minuts, doncs molt millor.
Demà podrem veure jugar o què? Com ho veus?
No ho sabem encara. Esperem que doni descans a algun dels titulars perquè així arribin més frescos a les semis i si podem gaudir d'aquesta oportunitat, doncs la intentarem aprofitar.
Escolta, estem parlant que demà podeu ser primers de grup. Mira que el grup era o és difícil, eh?
Sí, els dos grups era el més fort. Ens pensàvem que a Rússia no ens costaria tant, però clar, un partit de primer partit sempre de l'Europa sempre és difícil i ens va costar molt. Després Alemanya i Holanda sabem que són dos fortes d'Europa i la veritat és que estem classificats i estem molt contents.
Escolta, en parlàvem amb tu fa uns dies quan la notícia que no seguiries al Barça estava acabada de sortir del forn, molt calenta. Ara que han passat els dies, com anem assumint, com anem païnt la nova situació?
No, doncs igual. Estic, bueno, després de tants anys, doncs deixo el club que porto tota la vida i bueno, ara doncs, he de seguir endavant, créixer com a futbolista en un altre club i encara no sabem on acabaré, però bueno, jo el que vull jugar a futbol i esperem que pugui ser durant molts anys.
No saps on aniràs encara, Marc?
No, encara no tinc res decidit, estem parlant amb clubs, però bueno, ara estic aquí centrat amb la selecció, aquí amb l'europeu i quan acabi tot doncs ja començarem a centrar-nos a veure on puc anar a parar.
T'agradaria anar fora o a la Lliga Espanyola?
No ho tinc decidit. El que m'importa és jugar. Si és aquí o a fora, no m'importa marxar fora, ja ho tinc decidit també això, però bueno, si on ens diguis d'aquí.
El que sí tens clar és que tu allà on vagis el que vols és tenir els minuts que t'han faltat els últims anys, no?
Sí, clar, soc un jugador jove, després de sortir d'aquesta lesió també del gener, doncs el que m'importa és intentar agafar minuts a un club que em doni confiança, un entrenador que em vulgui, bueno, i poder demostrar que puc jugar a futbol al màxim nivell.
S'ha dit que ho tenies fet pràcticament amb la Reial Societat, no és cert això?
No és cert, sí que ho he vist, la gent m'ha enviat felicitar-me i això, però clar, jo us dic que encara no hi ha res signat, sí que hi ha hagut el contacte com amb altres equips, però no hi ha res encara concret.
Si vas allà, igual et trobes amb Deulofeu, que igual ho has seguit cap allà també. No estaria malament, no?
Home, no estaria malament. Sempre anar amb algú conegut sempre és bo, i més amb en Gerard, que naixem des de petits, que anàvem junts al taxi, doncs em seria una alegria si acabem junts.
Molt bé. Escolta, i tranquil·litza els culers, que estem pendents de si Thiago es queda o se'n va, segur que tu has parlat amb ell. Què el veus, més a prop de quedar-se o realment s'està pensant anar a jugar a un altre lloc també?
No sé, ara el veig tranquil, no el veig que estigui pensant gaire tampoc en a veure què pot passar després de l'europeu. Ara està centrat aquí amb la selecció i suposo que sí que deu estar pensant a veure on pot acabar, però bueno, jo pel que el veig a ell està centrat en fer un molt bon europeu i després ja veurem què li passa a ell.
Si et demana consell, tu què li dius? Que tingui paciència, que triomfarà el Barça o que busqui minuts en un altre lloc?
Home, ell és un jugador que per jugar on sigui. Allà, el Barça té els millors jugadors davant seu, però bueno, si té paciència segur que acabarà jugant perquè té la màxima qualitat per poder jugar al Barça.
Molt bé, Marc. Escolta, moltes gràcies per atendre Sportscope. Que vagi tot bé en aquest europeu sub-21 i sobretot que trobis un magnífic destí per triomfar la propera temporada.
Moltes gràcies.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què vols, Oli? Què posem?
Tallat, vinga.
Talladet per l'Oli. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal?
Què posem, Emilio?
Un café cortito.
Un café cortito i també café sol pel Tomàs Guas, no? Tomàs, bona tarda.
Sí, però he dit una estona perquè estic a Murcia i encara no hem menjat l'arrocico. Com a primer tinc que venir l'arrocico, el cafetico una mica més.
Molt bé, primer arrocico i després cafetico o bracafé. Magnífic.
Ahir, ahir a Vila-real i avui a Murcia.
És que tinc que regar un premi que no sap que porque nos está escuchando un premio a José Francisco Pérez Sánchez, que va la noche de los premios del, del deporte murciano. Y la voz me dijo, ¿me rías venir a ver el premio? Digo, hombre, no puedo faltar. Y la voz me dijo, ahí en Vila-real he agafado un coche fins aquí y la tirando la mano.
Molt bé, li dones una abraçada forta.
Sí, sí, a vostre.
Emilio, ¿qué te ha semblat l'aparició de la porta?
¿Tengo que hablar de esto?
Sí, estaría bien.
Ya, bueno, yo no... A mí no me gusta. No, me parece un puntito revanchista, realmente, lógicamente, claro. Bajo su punto de vista o su prisma tiene todo el derecho del mundo y toda, probablemente para él toda la razón del mundo de ser con todo lo que él cree que le han hecho, pues de querer amenazar o de hacer todo este ruido, pero a mí me parece tener muchas ganas de montar ruido a muchos años de las elecciones y a todo esto. Insisto, está en su derecho, pero a mí me parece que no toca.
Siempre el ataque, ¿eh? Sí, no va la defensiva, no, a la puerta, siempre el ataque.
Sí, hombre, un poco la yo soy casi, a ver, a mí me ha pasado de Emilio, si tuviera que hacerle falta un año, pero es que hay que rendirse a una especie, chico, que esto del fútbol es como el tabaco, o sea, el que lo prueba de salirse de esto es muy complicado. Y bueno, pues este hombre...
Lo deja y vuelve.
Claro, ¿qué es de la vida de este hombre? Una vez por la carrera política esa, pues acabó y todo eso. Yo me comprendo, pues, que se aburren y que hay una sensación, debe de tener un entorno en el cual, imagino, del Barça es un desastre galáctico y tú, como tú, no has visto a nadie y toda esta historia que pasa por los presidentes. Y bueno, pues claro, pues que si chicos se excitan antes de hora, yo creo, que si estoy de acuerdo.
Sí, sí, tú crees, no, Emilio, que... Sí, digas.
No, iba a decir que después. También me parece que ni a Cruyff ni a Guardiola les beneficia en nada, digamos, la utilización que la Porta hace de Cruyff y de Guardiola y todo esto, ¿no? Me parece que bueno, que es eso, es un poco, de nuevo, otra vez, todos los sismos, todas las separadas, uno por un lado, otro por otro, y da un poco la sensación de que no tenemos ninguna ganas en un lado y en otro, de reconciliación ni de nada. Y entonces, insisto, en un momento en que, no digo que el Barcelona necesite calma, porque lo tiene, sino en un momento en que está tan lejos en las posibles elecciones, no tiene demasiado sentido.
Sí, la lluita entre aquests bàndols és absolutament irreconciliable i amb això s'haurà d'anar tirant. Vinga, canvio de terç i parlem de futbol, que ens agrada més. Víctor Valdés, creieu que ha de ser el porter titular d'Espanya a la Copa Confederacions o ha de ser Casillas, Tomàs?
No, home, jo crec que el que posi està bé. Vull dir, jo crec que si hi ha a les eleccions es mouen per un assumpte de galons i si va el Casillas bé i realment el porter que ha jugat més i suposo que està més en més posat és el Víctor. Vull dir, que el problema és un problema mínim. Sí. És una qüestió de triar. Jo a mi el que em van dir era que els amistosos jugarien els tres i que després jugaria un al Casillas i l'altre al Valdés. Mm-hmm. Possiblement un tercer al Reina si la cosa anava com ha d'anar-hi. Bueno, a veure, és que és el mateix de sempre de les seleccions, que és una mica error. Si han d'anar els millors i els que més han jugat, ha jugat el Valdés. Mm. Ara, com aquí és una altra història, doncs pues bueno, pues jo de la manera que t'espero... Bueno, a la Luis Aragonés va ser el Xavi. Durant mesos que se la remés el Junior per posar-lo al Mundial d'Alemanya i que va posar, el va posar. Pues clar, és que en definitiva el seleccionador és un entrenador i tots tenen les seves manies en el bon sentit, no? Mm.
Emilio, tu si fossis del Bosque...
No, a veure... Por pura lógica, solamente por pura lógica, le toca a Valdés. O sea, es decir, si miramos toda la, digamos, la trayectoria y todo lo que ha ocurrido en los últimos tres meses, le toca a Valdés. ¿Por qué? Porque es el jugador, es el portero que ha estado en activo, es el portero que ha estado esperando esa posibilidad, se ha producido todo este desvarío alrededor de Casillas. Que no tiene por qué ganar Casillas, pero claro, pero Casillas lleva mucho tiempo sin jugar. Yo creo que habiendo un portero detrás como Valdés, creo que le toca a Valdés.
Molt bé, avui de moment serà titular com a mínim a la primera part de banda a Irlanda. Emilio, Tomàs, moltes gràcies, una abraçada forta als dos.
Que aprovechen l'arrocico.
Sí, poco hecho.
A l'ataque.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor.
perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Vols conèixer l'estadi més modern de la Lliga? Amb el Tour RCDE viuràs una experiència inoblidable a Cornellà al Prat. La gespa, els vestidors, les llotges, la sala de premsa, ho podràs veure tot. Reserves a tour@rcdeespanyol.com o al 93 292 77 00. Visita el millor estadi de primera.
Planeta Espanyol
i el Mercat.
Planeta Espanyol.
Arriba el Quique Iglesias del Mercato Blanquiblau amb el cistell carregat de notícies. Quique, què tal? Bona tarda.
Amb el cistell, què tal? Bona tarda.
El primer producte, Verdú.
Aquest matí hi ha hagut una nova conversa entre els responsables del club i el Màgic Díaz, representant del futbolista. En 48 hores hauria de conèixer el futur del Verdú. Des del club diuen que està molt lluny, però que la voluntat és lluitar fins al final. Si Verdú no renova, el club fitxarà un mitja punta al marge del davanter centre que ja està buscant.
Què m'expliques de Baena?
No sembla molt possible que renovi. El futbolista és a Barcelona, seguint molt de prop la negociació, queda lliure i l'entrenador no considera prioritari que es quedi. Està més fora que dins.
Un que ha jugat cedit aquesta temporada, Thiebi.
Se l'està intentant renovar. L'objectiu és que, si no es queda, se'l pugui vendre bé. Té mercat a Alemanya, així com Wakaso, que no se'l vendrà a qualsevol preu.
I Amat?
El club no té altra constància que no sigui que ha de tornar per fer la pretemporada amb el primer equip des del 10 de juliol.
Resta de fitxatges, Quique.
S'haurà d'esperar que Collet torni del Brasil per presentar Lanzarote, Fuentes i Abraham. En la intenció de la directiva està no fitxar més jugadors de segona perquè no volen donar la sensació de que només arriben jugadors d'aquest perfil.
I últim nom propi, David López.
Jugador de la cantera perica que ha jugat a l'Osca i ha agradat molt. És un migcampista. La decisió esportiva de que torni està presa, però cal negociar ara com es podrien pagar els 250.000 euros que costa. Podria entrar dins una operació amb algun club que el pretén.
Doncs així està el Mercato de l'Espanyol. Abans de marxar aquí, que ens has d'explicar una notícia sorprenent que ens ha cridat l'atenció, perquè en ple play-off d'ascens a segona B s'han carregat a l'entrenador de l'Olot.
Sí, el Julio Bañuelos, tot just unes hores després de que l'Olot hagués empatat a un contra el Mairena en el partit d'anada de la segona eliminatòria camí de la segona B. El segon entrenador i secretari tècnic Àlex Terma es fa càrrec de l'equip aquest final de temporada a l'espera de que sigui Edu Vilchez, tècnic fins ara del Palamós, el que prengui el relleu des del 30 de juny. Joan Agustí, el president de l'Olot, explica a Esports Copé els motius d'aquest canvi.
És una decisió poc agradable, és atrevida i és necessària. Julio Bañuelos ens va demanar que li diguéssim si seguiria la propera temporada. Fa 10 dies li vam dir que teníem un acord verbal perquè a partir del dia 1 de juliol es fes càrrec de l'equip l'Eduardo Vilchez. El que hem fet ha estat anticipar una decisió que ja estava presa que ell no seguiria. Hi ha hagut una falta de sintonia tècnica. Teníem que provocar un canvi de cicle perquè amb empats i derrotes nosaltres no pujarem a segona B.
Dissabte a les 7 de la tarda, Olot Mairena al municipal.
A veure si els surt bé la jugada. Gràcies, Quique.
Adéu.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Avui segon partit de la final de l'ACB. Albert, que tal i com va anar el primer partit es presenta apassionant Madrid-Barça.
I esperem que sigui una sèrie llarga, que el Barça pugui recuperar el factor pista. Bé, el que ens ocupa avui, 9 de la nit, com deies, al Palacio de los Deportes, aquest segon assalt. Ja venim explicant que la consigna al Barça és passar pàgina, consigna de club, consigna de secció, consigna de vestidor, no parlar dels àrbitres. Ja et dic, pel que pugui passar d'ara en endavant. Aquest matí, sessió de tir, sense incidències, tots disponibles.
Analitzem el partit amb un exjugador del Barça amb molt de carisma, molt estimat aquí, el Nacho Rodríguez. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando entro a saco, ¿era falta o no era falta lo del otro día, Sada?
Bueno, solo hay que ver las declaraciones de Sergio Rodríguez, ¿no? Y, bueno, él dijo que había sido falta o que le parecía que es falta. Entonces, si lo ha dicho él, es que ha sido falta, ¿no? Bueno, también el ejemplo de que han dicho que si la NBA no es falta, pero que en Europa sí, ¿no? Yo creo que fue falta, ¿no? Por mucho que otros digan que no, si el propio jugador que metió la mano, dice que parece ser que sí, que para mí fue falta clara, ¿no?
¿Realmente fueron tan decisivos los árbitros en el tramo final del partido como han dicho los del Barça? ¿Te pareció?
No. Yo creo que fue un poco, entre comillas, impotencia el ver que el Madrid fue superior en los últimos minutos, el hecho de que no es la primera vez que pasa esta temporada de perder una diferencia clara cuando quedan 5 o 6 minutos, y eso pues llevó al Barça a comportarse en los últimos minutos y al final del partido así, ¿no? Pero yo creo que no hay que echar la culpa al Barça. Es más, yo si fuese jugador del Barcelona me olvidaría de los 5 últimos minutos, y jugando al baloncesto el resto de los 35 minutos el Barça fue superior, jugó un mejor baloncesto con equilibrio dentro fuera, sobre todo fuera, que estuvieron muy acertados, y me olvidaría los 5 minutos, y jugando al baloncesto y en el momento que está, yo creo que el Barça es superior, ¿no? Y hoy deberían estar centrados en jugar baloncesto como lo hicieron durante casi 33-34 minutos, ¿no?
Sí, es verdad que en la semifinal de la Final Four el Barça también llevaba bien el partido, pero al final se cayó, yo creo, seguramente más por una cuestión física. Pero lo del otro día, que entra también en el tramo final con ventaja, ¿tú crees que es más una cuestión de pasarse de conservadores quizá al final?
Quizás sí, ¿no? Hombre, y también hay que no estamos hablando de cualquier rival, ¿no? Que el Madrid tiene jugadores, además, bueno, que juegan a todo a nada, ¿no? Sergio Rodríguez, incluso Sergio Llull, son ese tipo de jugadores que te pueden ganar dos y perder tres partidos, ¿no? Y en este concretamente estuvieron muy, muy acertados, sobre todo Sergio Rodríguez, ¿no? Y yo creo que venían el partido ganado, ¿no? Como en la Final Four venían el partido ganado, además dominando claramente. Hubo algún detalle cuando quedaban 5 o 6 minutos que, bueno, no se da la importancia a una pérdida de balón porque vamos ganando de 12-13, yeah. Y la sensación que había de dominio, ¿no? Del Barça, ¿no? Y yo creo que ahí pecaron un poquito de conformismo, de ver que lo tenían ganado, y sobre todo de cómo estaban jugando, ¿no? Y yo creo que fue más de méritos del Barça, ¿no? Y bueno, también el Madrid con ese tipo de jugadores sabes que te puede pasar. Dos rebotes claves también de Felipe Reyes, que bueno, quizás en otras circunstancias del partido pues le da más importancia ganando de 12 o 13 o de 8 o 6 al rebote de Felipe Reyes, ¿no? Y coge dos rebotes, uno con falta. Esos son detalles que hablaba un poquito del conformismo y el conservadurismo del Barça en los últimos minutos.
Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como la serie puede ser muy larga y como el Barça tuvo, lo estamos comentando, a tiro el triunfo, a pesar del resultado y de esa gestión de los últimos minutos, ¿tú piensas, como muchos pensamos, que Xavi Pascual le gana partido a partido, clásico a clásico, la batalla táctica a Lasso?
Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Yo creo que Pablo Lasso ha demostrado que es un gran entrenador, igual que Xavi Pascual, ¿no? Yo creo que el gran acierto de Pablo Lasso estos últimos años es hacer del Madrid un equipo competitivo, que a pesar de tener en los años anteriores grandes entrenadores, no lo había sido. Y Pablo Lasso bueno, está manejando bien los tiempos, está manejando bien los jugadores. El hecho de jugar determinados momentos con Sergio Llull y con Sergio Rodríguez cuando Carlos no está acertado, eso a lo mejor otro entrenador no se atreve, ¿no? Y yo creo que los dos están demostrando que son dos muy buenos dos entrenadores, que hay determinadas decisiones pues con defensa zonal, a lo mejor más de Xavi Pascual, que parece ser que puede ser decisiva de cara al desarrollo del partido, pero creo que los dos están manejando bien y están demostrando que son dos de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en Europa.
Bueno, acabo, seguramente la presión para el primer partido era para el Madrid por aquello de empezar en casa, pero hoy la presión es para el Barça, ¿eh? Hay que ganar hoy sí o sí, porque si no, esto sí que ya se pone en chino, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, es difícil remontar un 2-0, ¿no? Pero yo insisto en lo que comentábamos antes, el Barça tiene que estar centrado en su juego y haciendo su juego, y con una aportación mayor que el primer partido de los hombres interiores, de Tomic y del Orbe sobre todo, yo creo que es superior en el momento actual, ¿no? Los hombres interiores del Madrid no están aportando y bueno, yo creo que tiene que estar centrado en su juego y tampoco mucha presión, sino simplemente hacer su juego como vienen haciéndolo en las últimas semanas, ¿no? Y con eso yo creo que se puede llevar el partido. Pero bueno, a pesar de que un 2-0 podría parecer, no está todo perdido, porque insisto que el Barça, quitando los últimos 5 minutos, yo creo que ha llegado en muy buen momento de forma con Oleson y Mauro Kefalidis que están aportando. Yo creo que el Barça todavía no ha dicho la última palabra y que no puede ser considerado como el último partido si perdiesen hoy, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa. Nacho Rodríguez, muchas gracias como siempre por el análisis y un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Aquest dimarts, bàsquet. Tiempo de juego. Segon partit de la final de la Lliga Endesa. Des del Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid, Madrid-Barça. Amb Joan Car, Albert Díez, Pilar Casado, José Luis Galilea, Miguel Ángel Pariagua. Per COPE Barcelona, 102.0 FM, COPE.es i aplicació de Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
La punta de la NBA, avui per parlar dels Grizzlies de Marc Gasol, que no renoven el contracte de l'entrenador Lionel Hollins, el millor tècnic de la història de la franquícia i que els ha ficat a la final de la Conferència Oest. Sona com a relleu George Karl.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Parlem de natació perquè està en marxa al Ciutat de Barcelona, les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu, amb un gran cartell, com sempre. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori. Un gran cartell sí que cuenta con la participación de los mejores nadadores españoles, con Mireia Belmonte, con Bia Écija, con Vildebur, y una buena representación extranjera en la que destacan tres campeones olímpicos. Justo cuando salía de la piscina Mireia Belmonte, hemos hablado con ella para analizar su inminente participación en los Mundiales de Natación que se celebran en Barcelona del 19 de julio al 4 de agosto.
¿Cómo va esta preparación para el Mundial? Te vemos ya en plena forma, ¿no?
Bueno, aún en plena forma no estoy. Estamos entrenando bastante, acabamos de bajar esa nevada. Nos quedan 3 semanas y es un momento de la temporada duro porque estamos haciendo mucho trabajo en el agua y fuera y, bueno, se nota compitiendo eso.
Aquel famoso affair con el club, digamos, ¿cómo te ha condicionado respecto al plan inicialmente previsto respecto a la preparación para estos campeonatos mundiales de Barcelona?
Bueno, todo lo que pasó, pues... Hay que dejarlo atrás para centrarse bien en lo que queda y entrenar para competir y hacer lo mejor posible en el Mundial.
Digamos que hoy tienes un retraso muy importante respecto a lo previsto, ¿no?
Hombre, empecé más tarde la temporada que mis compañeros, pero bueno, creo que el Open salió bien con solo 2 meses de trabajo con Fred, por lo tanto me puse las pilas bastante rápido.
Queda escasamente un mes, un poquito más, para el Mundial. Bueno, no sé si ya poco a poco te vas metiendo lo que es la presión que sobre ti por el tema de las Olimpiadas, por las esperanzas que hay en que tú aportes tantas medallas a la representación española.
Va a ser muy difícil este año, mucho nivel en el campeonato del mundo de este año. Y bueno, siempre pues sí que hay presión, pero siempre intentas un poco como olvidar lo que ha pasado el año pasado e intentar mirar para adelante, ¿no? Y nadar mejor.
¿Se confirma que son 6 pruebas en las que participas más las de aguas abiertas o cómo está el tema?
Aguas abiertas todavía no sé, me tengo que clasificar como todo el mundo, por lo tanto no sé. Si quedan 2 primeras, pues sí que nadar en el mundial, si no, pues solo poder nadar en piscina.
Es un cambio un poco radical, ¿no? De lo que es la piscina a aguas abiertas. No sé si eso es un anhelo que tienes, una idea nueva por cambiar un poco lo que es la rutina habitual.
Bueno, más o menos. Bueno, es para empezar bien en el mundial, ¿no? Si me clasifico, pues a lo mejor si me sale bien, pues es como una...
¿Cambiar el chip quizá? No sé.
No, de motivación.
Un reto
sí,
nuevo.
De motivación. 5.000 en piscina lo hice bastante bien hace un par de semanas, hice el Club de España, por lo tanto voy a probar la nueva aventura.
Hablábamos antes de la presión que hay por las medallas. ¿Esas 6 pruebas en las que participas son pruebas en las que vas a todas a por medalla o quizá alguna sea un poco más de a ver que, cómo está el tema?
Cada vez que he metido el agua intento hacer lo mejor posible y dar el máximo. Si después sale o no es otra cosa, pero entrenando para las 6.
¿Vas a por todas?
Sí, hombre, es que es una oportunidad nueva cada vez que te tiras al agua, por lo tanto no hay que desperdiciar ninguna.
Clar que sí, apartotes Mireia Belmonte. ¿Qué més, Juan?
Por cierto, Mireia que está aquí en la puerta de la radio, ¿sabes qué hace?
No.
Nada.
¿Con chanclas o sin chanclas?
O sea, aquí delante está la sede de la Federación Catalana de
Natación. Casi. ¿Le has fijado si llevaba chanclas?
No, llevaba un maillot rosa y un...
¿cómo se llama? Un corcho de estos para ir practicando según qué tipo de...
A calentar, ¿no?
Sí, calentar, por si se ahogaba.
Otra mendit suru, ¿no?
Sí, igual se ahogaba la pobre.
Notícies d'última hora, Albert.
Vinga, expliquem que Mediaset Espanya, és a dir, 4 i Telecinco, entre d'altres, emetrà els partits en obert del Mundial del Brasil. Ha comprat un paquet de 25 dels 64 partits, inclosos els de la selecció.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment.
I gràcies a tots, eh? Avui a la Copa cita amb el bàsquet. Real Madrid-Barça, segon partit de la final. Adéu, bona tarda.